Bon dimecres, són les 8, comença el Supermatí. Bon dia, és dimecres 10 de juny del 2026. A Mont-ras ha sortit el sol encara que ha tapat pels núvols quan hi faltaven 3 minuts per un quart de 7 i estan en una temperatura de 18 graus. Us parla Joan Coll, això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió també, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la campanya forestal a les comarques gironines estarà marcada per l'estat de la massa forestal i la climatologia, malgrat la normalització de la situació. I també que entreguen el segell Arobert a 17 establiments i empreses de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. I també que Patti Boyd i Freda Kelly seran dues de les protagonistes del 20è aniversari de l'estartit Beatles Weekend. A l'entrevista d'avui parlarem amb David Martín, conseller de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, sobre les activitats programades durant tot aquest mes de juny al voltant de l'orgull LGTBIQ+ a la comarca. I com cada dimecres, acabarem el Supermatí amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, avui parlant sobre la Via Làctea. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 10 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La campanya forestal a les comarques gironines estarà marcada per l'estat de la massa forestal i la climatologia, malgrat la normalització de la situació.
Bombers i agents rurals segueixen apostant per la prevenció i la preparació dels boscos davant d'una campanya forestal a les comarques gironines condicionada pels darrers mesos de pluja, les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes i l'estat dels boscos.
Una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest diumenge en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols. Carla Soló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Què ens pots explicar?
L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus s'acumulin prop de la costa.
Entreguen el segell Arobert a 17 establiments i empreses de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maria.
Les certificacions es donen un any després de posar en marxa aquest segell que reconeix establiments i entitats que promouen mesures de sostenibilitat en la seva activitat diària.
Patti Boyd i Freda Kelly seran dues de les protagonistes del 20è aniversari de l'estartit Beatles Weekend, Carla.
Les dues convidades participaran en els actes commemoratius d'una edició especial que vol recordar la trajectòria del festival i el llegat dels Beatles. Les dues oferiran una xerrada oberta al públic. També seguiran durant tot el cap de setmana les activitats programades dins aquesta edició commemorativa.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Maria Clara Riera serà la primera dona que presidirà la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
L'arquitecta castanenca Maria Clara Riera assumirà la presidència de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per al mandat 2026-2030. Es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec i relleva Marc Riera Guix, després de 8 anys al capdavant de la institució.
I el Festival de Torroella de Montgrí arribarà aquest estiu a la seva 46a edició amb una programació que manté l'aposta per l'excel·lència artística, el talent emergent i la singularitat de les seves propostes. Maria Alzina, què ens pots explicar?
En una entrevista al programa del Supermatí, la directora del festival, Montse Faura, ha explicat les línies mestres d'una edició que s'ha construït durant anys de preparació. La programació porta per lema "L'amor també deixa rastre", una idea que dona continuïtat a les reflexions plantejades en edicions anteriors. Thank you.
L'Escola Municipal d'Adults de Palamós obre les preinscripcions per al curs 2026-2027, Berta.
L'Escola Municipal d'Adults de Palamós inicia aquest dimecres el període de preinscripcions pel curs 2026-2027. El termini estarà obert fins al 19 de juny i les persones empadronades al municipi tindran prioritat en l'admissió als diferents cursos formatius.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
La mostra de curtmetratges de Palafrugell obre la convocatòria per a la seva quarta edició.
Els curtmetratges es podran presentar fins al 31 de juliol a través de la plataforma FestHome. El certamen se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de novembre i està adreçat a directors i directores de fins a 30 anys.
I Sant Feliu de Guíxols celebrarà l'onzena Fira del Conte amb més de 25 activitats per a tots els públics, Berta.
Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest cap de setmana l'onzena edició de la Fira del Conte Explica'm. El certamen oferirà més de 25 activitats entre espectacles, contacontes, tallers, cercaviles i presentacions literàries per fomentar la lectura i la cultura familiar.
Són les 8 i 6 minuts d'aquest matí de dimecres 10 de juny del 2026. Aquests són els titulars més destacats del dia aquí al Baix Empordà, titulars que us ampliarem d'aquí una estona al bloc informatiu del Supermatí, però és que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I seguim parlant del Papa Lleó XIV, que ha demanat aquest dimarts al vespre des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Ho ha dit durant l'homilia de la vetlla de pregària a Montjuïc, un dels actes més multitudinaris de la seva visita a Barcelona davant d'unes 40.000 persones. De fet, el Papa entra avui a Brians 1 i torna a Montserrat, un dia que culmina a la Sagrada Família. Lleó XIV acabarà la seva estada a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Adif i Rodalies copencia menys de l'aturada total d'aquest dimarts i anuncien accions legals. Traslladen tota la responsabilitat de les incidències al centre de control a Siemens, que és l'empresa que dona suport informàtic a Adif. El judici a David Sánchez, vist per sentència sense que hagi utilitzat l'últim torn de paraula. La Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez, germà de Pedro Sánchez, i de la resta d'acusats, mentre que les acusacions de dreta i extrema dreta mantenen que van crear un càrrec fet a mida per ell. I en clau internacional, onada d'atacs dels Estats Units a l'Iran després de ser abatut un helicòpter nord-americà a Hormuz. L'aeronau amb dos pilots a bord va caure dilluns prop de la costa d'Oman sense provocar víctimes i l'incident ha provocat una nova escalada en la guerra de l'Orient Mitjà. I el de l'ulls a Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, després de l'atac a ganivetades en ple carrer a un home dilluns al vespre. Els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern fa una crida a la calma. Les 8 i gairebé 9 minuts d'aquest matí de dimecres, moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que ens porta, com cada dia, Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal? Com anem?
Doncs bé, avui un dia més ennuvolat, més tapat, fins i tot una mica plujós, però què ens espera el temps per aquest matí de dimecres i també durant tota la jornada?
El dia comença força fresc, aquesta passada matinada finalment ha acabat plovent, hem tingut alguns ruixats molt residuals que han deixat 3 litres a la Bisbal d'Empordà, 1,5 litres a Torroella de Montgrí a l'Estartit o dècimes de litre, ni gairebé pràcticament ni 1 litre per metre quadrat a Palafrugell, a Palamós, a Calonge o a Sant Feliu. 4 gotes mal comptades però que fan que aquest matí sigui fresc. I amb aquest cel encara força tapat, encara tenim ara mateix valors de temperatura al voltant dels 15 o 16 graus. Per tant, ambient fresc aquest matí i que continuarà al llarg d'aquesta jornada de dimecres. Esperem que la temperatura màxima no pugi gaire i per tant mantinguem aquesta calor continguda al llarg del matí. A l'estat del cel, a partir d'aquest migdia i tarda, s'obriran una mica més de clarianes, no esperem que el vent estigui tan encapotat, i al mar continuem amb una mica de tràngol marítim de tramuntana, una tramuntaneta que anirà bufant de mica en mica, sobretot a la costa nord del Cap de Begur. A partir de demà dijous, continuem amb aquest ambient més fresc, però de mica en mica la temperatura anirà pujant, i és que el cap de setmana esperem altre cop valors d'estiu.
Doncs valors d'estiu per aquest pròxim cap de setmana, però aquests dies que hi falten encara fins al dissabte i el diumenge seran una mica més freds, així que ja sabeu, si heu d'agafar una jaqueta, doncs no us sobrarà, segons quines hores del dia. Nosaltres ara farem una petita pausa per a la publicitat d'aquí al Supermatí en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. De seguida hi tornem amb l'entrevista a David Martín, conseller de Polítiques i d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, i també amb el comentari d'opinió de Marc Casanovas. Serà d'aquí a una estoneta.
Supermatí.
Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell, i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
Falta un minut per un quart de nou. I escoltarem ara el comentari d'opinió d'avui i d'aquest dimecres que ens porta Marc Casanovas.
Els que em coneixeu ja sabeu que això de les festes de primavera i el carrusel Costa Brava no és exactament una afició. És una d'aquelles passions que t'acaben organitzant el calendari, ocupant-te mig cervell durant mesos i fent-te dedicar moltes més hores de les que qualsevol persona assenyada considera raonable. I després de tota una vida, vivint-ho des de dins, he observat una cosa que passa cada any. Al final del carrusel, molta gent plora. No tothom, però molta gent. I no parlo només de mi. Parlo de comparsaires, de carrossaires, de voluntaris i persones que fa setmanes o mesos que viuen per aquest diumenge. sempre m'ha semblat fascinant, perquè la majoria arribem al final absolutament destrossats, després de mesos de reunions, de nits a la nau, de cosir, de pintar, de construir, d'improvisar solucions impossibles, i arriba el diumenge. I aquell dia ho dones tot, fins a l'última gota d'energia, de força i d'emoció. Durant unes hores només existeix la colla, la comparsa, la música i aquella obsessió compartida perquè tot surti tan bé com sigui possible. I quan acaba, el cos afluixa, però sobretot afluixa el cor. Mireu, és difícil d'explicar-ho a qui no ha viscut. De fet, crec que és impossible. Però no és tristesa. És aquella emoció estranya que apareix quan portes mesos deixant-hi una part de tu i de cop t'adones que s'ha acabat. Com si durant tot aquest temps haguessis anat acumulant cansament, nervis, il·lusió, orgull i estima, i de sobte tot surtis alhora. I llavors plores. Plores per la colla, per la gent que tens al costat, per les hores compartides i pels qui hi eren abans. Perquè aquella colla, que un dia va començar sent un grup de gent fent una comparsa, acaba convertint-se en una família. Gent amb qui has rigut, que has discutit per autèntiques bestieses i has compartit records que t'acompanyaran tota la vida. Gent per qui, arribat el moment, ho donaries absolutament tot. I també plores perquè durant uns instants veus desfilar davant teu una part del que és Palafrugell. Els teus amics, els teus veïns, els fills dels que abans sortien amb tu i la gent amb qui et creues cada dia pel carrer. I entens que aquesta festa no la fan només les carrosses, la fa la gent. Potser per això també emociona tant. Perquè en una època on gairebé tot ens empeny a anar per lliures, el carrusel és una demostració extraordinària del que som capaços de fer quan treballem plegats. Centenars de persones, milers de persones compartint hores, esforços i il·lusions per construir alguna cosa molt més gran que qualsevol de nosaltres sols. I el més extraordinari és que tot això es fa voluntàriament. Ningú cobra, ningú obliga ningú, i malgrat això, centenars de persones decideixen dedicar una part important de la seva vida a una festa que senten del tot seva. I aquí hi ha el problema, perquè quan ho has viscut és molt difícil sortir-ne. Cada any et promets que l'any següent t'ho agafaràs amb més calma, que no hi dedicaràs tantes hores, que dormiràs més, i cada any acabes fent exactament el contrari, perquè arriba un moment que ja no participes només en una festa, participes en una història compartida, en una manera de ser, en una part de la identitat de Palafrugell que també acaba formant part de la teva. A vegades parlem molt de patrimoni, però el patrimoni més valuós no és el que es guarda en una vitrina, és el que la gent sent com a propi, el que la gent estima tant que hi dedica una part de la seva vida. Potser per això tanta gent plora al final del carrusel, perquè en aquells últims metres no només acaba una rua. Durant uns instants entens que formes part d'alguna cosa que centenars de persones han decidit estimar, construir i transmetre generació en generació. I realment hi ha poques coses més poderoses que això.
Doncs totalment d'acord. Poques coses hi ha més poderoses que la cultura popular. Moltes gràcies, Marc, per aquest comentari. Nosaltres, quan passen 3 minuts d'un quart de nou, donem pas ara a l'entrevista. El Baix Empordà acollirà durant tot aquest mes de juny una programació d'activitats per celebrar l'orgull LGTBIQ+, arreu de la comarca. La iniciativa, sota el lema Orgull Baix Empordà, inclou tallers, espectacles, marxes, festes, totes aquestes activitats obertes a públics de totes les edats. I per saber-ne una mica més i com ho estan preparant i com ho estan vivint, ens acompanya aquí en directe al Supermatí David Martín, el conseller de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà. Conseller, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Molt bé, molt bé.
A veure, no sé, explica'ns, què heu preparat per tot aquest mes d'activitats de l'Orgull LGTBIQ+.
I tant, d'entrada agrair-vos a Ràdio Capital que ens rebeu i poder xerrar aquesta estona per poder explicar una cosa que per nosaltres és tan i tan important com és haver pogut coordinar des del Consell Comarcal, però evidentment amb la necessària col·laboració dels SAIs de Palafrugell i de Sant Feliu de Guíxols, però també dels municipis participants en aquesta campanya d'activitats comarcal. Doncs aquesta agenda que es fa, a més, per primera vegada, i per tant és una novetat, però també respon a la voluntat del Consell Comarcal i del Govern de que el Consell Comarcal esdevingui aquest cohesionador de la comarca i, per tant, des d'aquesta mirada supramunicipal es pugui doncs, treballar com un sol equip. Per tant, el que hem preparat és una agenda d'activitats, més enllà de que cadascun d'aquests municipis, dels 6 municipis que participen en aquesta agenda comarcal, tenen les seves pròpies activitats fora de l'agenda, perquè hi ha municipis doncs, que a nivell d'igualtat i en aquest cas doncs, d'activitats o de sensibilització pel col·lectiu LGBTI doncs, estan molt actius. Sí que és veritat que al final el que s'ha decidit fer és doncs, agafar diguem-ne, aquelles activitats més adequades perquè el programa sigui el màxim de transversal, tant pel que fa als dies i les hores com pel que fa al públic objectiu, i al final ha sortit això. Un programa que té una sèrie d'activitats que es pot veure a les xarxes socials del Consell Comarcal, del SAI Comarcal, però també dels municipis participants, que en aquest cas doncs, són Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Calonge i Sant Antoni, 6 municipis que han posat a disposició de la comarca una sèrie d'activitats que el que pretenen és doncs, que fem pinya com a comarca en una qüestió tan i tan important com és la igualtat de drets i oportunitats, en aquest cas enfocada al col·lectiu LGBTI.
Comentava que és el primer any que es fa aquesta iniciativa conjunta des del Consell Comarcal del Baix Empordà, també en col·laboració amb diferents ajuntaments com aquest que estava anomenant ara. Per què es fa ara i com neix tota aquesta proposta conjunta?
Bé, des de fa un temps el SAI Comarcal, el Servei d'Atenció Integral LGBTI Comarcal, compta amb, arrel de l'acord del programa Marc amb la Generalitat, compta amb personal a temps complet. Això ens permet desenvolupar moltes més accions que no es queden només en l'atenció individual, sinó que també es poden fer esforços en la prevenció. I tota aquesta sèrie d'activitats de les que parlem precisament són prevenció, són acció comunitària, és a dir, és sensibilitzar i arribar a la població sobre qüestions que són molt importants i que semblava que, en certa manera, estaven una mica superades, però que el que hem anat veient els últims temps amb aquests moviments reaccionaris, però també per les pròpies situacions que coneixem i que es donen en el dia a dia dels nostres municipis i de la nostra comarca, doncs segurament és més necessària que mai. Precisament per això, des del SAI Comarcal, però insisteixo que amb la col·laboració dels municipis i dels SAIs de Palafrugell i de Sant Feliu de Guíxols, es va entendre que una forma de visibilitzar i de fer visible encara més doncs les activitats que cadascun dels municipis preparen en el marc del 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull o per l'alliberament LGBTI, doncs era fer una agenda comarcal, perquè això entenem que serem capaços entre tots els municipis, però també juntament amb el Consell Comarcal, de donar-hi la màxima difusió i que per tant aquestes activitats doncs comptin amb la més quantitat de públic possible. Una mica la idea era aquesta. D'altra banda, això també respon molt al Pla Comarcal de Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere, que està prorrogat fins al 31 de desembre, perquè actualment estem treballant en l'elaboració del pla, del següent pla, que serà 2027-2030, i que ja ha passat per certs processos participatius, i que la nostra voluntat per complir amb els terminis seria doncs aprovar-lo al Consell Comarcal a finals d'any i presentar-lo també a la ciutadania. Per tant, tot plegat respon a aquesta política que es vol desenvolupar des del Consell Comarcal, però també des dels municipis, de visibilitzar i d'arribar a la ciutadania amb qüestions doncs, des del punt de vista festives, lúdiques, culturals, però també formatives. Fins i tot una de les activitats que es farà i que s'està fent és un taller de sigles LGBTI per gent gran, no? I al final del que es tracta també no és només de sensibilitzar, no és només de participar en activitats que puguin ser culturals, que puguin ser lúdiques o fins i tot d'oci nocturn, sinó també doncs, aprendre coses que molta població encara no sap o fins i tot reivindicar-nos directament, com amb la marxa de l'orgull que es farà a Sant Feliu de Guíxols el dia 19.
Mm-hmm. El mes, o l'orgull en general, com a concepte, l'orgull LGTBIQ+, ha de ser festa, ha de ser reivindicació, ha de ser protesta o ha de ser una mica de tot?
Doncs fixa't que personalment és com ho penso i també és com s'ha treballat des de la part tècnica del Consell Comarcal i dels municipis. Ha de ser de tot per arribar a quan més públic millor, però també per donar a entendre que aquest concepte LGBTI, diguem-ne que representa un col·lectiu, una població que participa de qualsevol qüestió. Població que va a esdeveniments lúdics, va a esdeveniments culturals, va a esdeveniments de qualsevol mena. I, per tant, ser capaços d'elaborar una agenda d'activitats en relació amb el Dia Internacional de l'Orgull, o en aquest cas amb el Mes de l'Orgull, doncs també és ser capaços de demostrar que quan parlem del col·lectiu LGBTI no parlem d'una cosa concreta, sinó que parlem d'una sèrie de ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes nostres, que fan la seva vida, que pretenen fer la seva vida amb tota la normalitat i amb tota la llibertat, i que, per tant, doncs, des de tallers literaris a festes nocturnes, a activitats culturals o a marxes purament reivindicatives. Efectivament, d'això es tracta d'arribar a tot el públic, gent gran, gent més jove, mainada, famílies, persones adultes, que al final puguin entendre que, diguem-ne, formar part del col·lectiu LGTBI no és res més que ser un ciutadà més, en aquest cas amb una orientació sexual concreta, però que com a ciutadà i com a ser humà i com a persona, doncs participem en totes les activitats en les que participen la resta de ciutadans, ciutadanes i persones, doncs, de la nostra comarca i dels nostres municipis. I, per tant, doncs, arribar a tothom amb activitats tan diverses com les que s'han preparat per part dels municipis amb aquesta coordinació comarcal era molt i molt important, no? per fer entendre a tothom que el col·lectiu LGTBI forma part de les nostres vides i que, per tant, doncs, s'ha de normalitzar i aquests discursos d'odi i aquesta violència ha de desaparèixer. Tan senzill i tan difícil alhora com això.
És evident que si es compara la situació d'avui, del 2026, amb fa, no sé, 3, 4, 5 dècades fins i tot, la situació avui és millor per al col·lectiu, perquè, sobretot també perquè se'n parla més. Però l'auge de moviments d'extrema dreta, moviments reaccionaris, fa que hi hagi hagut un retrocés en els últims anys o que els drets del col·lectiu estiguin més en perill?
A veure, en termes polítics és evident. De fet, ja hi ha països, fins i tot europeus, on les polítiques d'extrema dreta, les polítiques reaccionàries, posen en perill drets que, com he dit al principi de l'entrevista, es donaven per fets. Tampoc és una cosa a la que, diguem-ne, escapem des de Catalunya, o en aquest cas des de l'estat espanyol, amb alguns partits que tenen mirades cap al col·lectiu LGBTI que, si més no, són mirades més de temps passats, com deies, que no pas del que se suposava que havia de ser el segle XXI i concretament l'any 2026. Per tant, no podem donar per fet absolutament cap dels drets que hem arribat a conquerir, i per això la lluita i la reivindicació és més necessària que mai. Fixa't que parlàvem d'aquest programa comarcal i dèiem que l'any 2026 és la primera vegada que s'ha fet. Per tant, fixa't de la importància d'arribar a quanta més població amb la sensibilització que representa fer activitats, doncs, en relació al col·lectiu LGBTI quan precisament ho fem quan se suposa que més avançats hauríem d'estar. Efectivament, hi ha hagut un retrocés a nivell polític, a nivell de discurs, i això pot començar o està començant a afectar també a la ciutadania i, per tant, a la nostra comarca i als nostres municipis. Tenim casos de discriminació, tenim casos d'odi, tenim casos de violència, que són precisament el que ens ocupa i ens preocupa més, més enllà, evidentment, de tota la tasca de prevenció i tota la tasca comunitària, que evidentment també s'ha de fer i de la que forma part un programa d'activitats com aquest. Però sí, tens tota la raó, o sigui, que suposava que havíem donat tots per fet certs drets. Ara parlem del col·lectiu LGTBI, però podríem parlar d'altres col·lectius, i en realitat aquests drets són drets que hem de continuar lluitant cada dia, no tant per aconseguir-los, sinó per mantenir-los, de discursos que fa uns temps estan resorgint i que posen en perill drets que al final no són més que drets humans i que totes les persones tinguin l'orientació sexual que tinguin o el color de la pell que tinguin, és igual, tinguin els mateixos drets i les mateixes llibertats i puguin viure lliures sense por i sense violència, evidentment, i sense discriminació.
Ja per acabar, conseller, si hi ha algú que estigui escoltant aquesta entrevista i conegui o estigui patint de primera mà algun cas de discriminació per orientació sexual, què ha de fer? Què es fa en aquests casos? A qui s'ha de dirigir?
A veure, una de les qüestions més directes per abordar una situació d'aquestes és precisament dirigir-se al SAI comarcal o als SAIs de Palafrugell o de Sant Feliu de Guíxols, en cas de ser de Palafrugell o de Sant Feliu, i com que en el cas que jo represento, doncs que represento el Consell Comarcal, represento el SAI Comarcal, doncs és que ho diré directament, és a dir, el telèfon és el 620-344-658, aquí s'hi pot dirigir la ciutadania per telèfon o per WhatsApp, també per correu electrònic a sai@baixempordà.cat, també a sai/baixempordà a Instagram. Tenim un canal de WhatsApp, vull dir que hem intentat des del SAI comarcal, però també, insisteixo, ho fan així el SAI de Palafrugell i el SAI de Sant Feliu de Guíxols, posar els màxims mitjans de comunicació possibles perquè tothom trobi el seu i perquè ningú no vegi un obstacle en poder-se comunicar. I el Servei d'Atenció Integral LGBTI+, del Consell Comarcal, però com dic també dels municipis doncs, que en tenen un de propi, com són Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, al final està destinat a informar, assessorar i orientar les persones LGBTI de la comarca, o també, com dèiem, promoure polítiques públiques per garantir drets i erradicar discriminacions, i per tant s'ofereix informació i orientació sobre els recursos, també suport psicològic en situacions de malestar, però també, i aquí vaig una mica al que em demanaves, assessorament per tràmits o denúncies en casos de discriminació, d'odi, de violència. Per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana que ens estigui escoltant, que estigui vivint o que conegui algun cas d'odi, de discriminació, de violència respecte al col·lectiu LGBTI, que es posi en contacte amb el SAI de Palafrugell o de Sant Feliu de Guíxols o del Consell Comarcal i farem tot el possible per reconduir la situació i per ajudar-lo o ajudar-la a que la seva vida sigui una vida lliure i una vida plena.
Doncs David Martín, conseller de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, moltes gràcies per aquesta estoneta per parlar de, en general, de com està la situació del col·lectiu aquí al Baix Empordà, però també de les activitats que heu preparat per tot aquest mes de juny. Moltes gràcies.
Gràcies, Joan. Bon dia.
I nosaltres, quan passen 2:02, ara sí, donem pas al bloc informatiu. Comencem ara l'ampliació dels titulars que us explicàvem fa uns minuts i comencem per la campanya forestal a les comarques gironines, que estarà marcada per l'estat de la massa forestal i la climatologia, malgrat la normalització de la situació. Bombers i agents rurals segueixen apostant per la prevenció i la preparació dels boscos davant d'una campanya forestal a les comarques gironines, condicionada pels darrers mesos de pluja, les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes i l'estat dels boscos. Maria Alzina.
Tal com han detallat els diversos cossos de seguretat durant la presentació feta aquest dimarts, la campanya forestal d'enguany comença amb uns boscos que han rebut una gran aportació d'aigua durant els darrers mesos. Això es deu al fet que el règim de pluges de les comarques gironines, tal com ha passat a la resta de Catalunya, ha estat per sobre la mitjana. Per tant, aquest règim de pluges per sobre l'habitual ha fet que els boscos comptin amb una massa forestal nodrida d'aigua i alhora ha facilitat el creixement de matolls i altres plantes que poden servir com a combustible en el cas que es produeixi un incendi. Aquest augment de la vegetació fina als nostres boscos cal sumar-hi l'augment de la temperatura que hi ha hagut en els darrers anys a la nostra regió i la possible incidència del vent. El cap de bombers de la Generalitat a la regió d'emergències de Girona i inspector Jordi Martín explica que és una situació complexa tot i la normalitat en la qual ens trobem.
Per tant, aquí sí que és una mica doncs, aquesta complexitat de situació que tenim, també vinculat amb aquesta inestabilitat atmosfèrica que ens ha provocat aquestes ventades, aquestes precipitacions tan intenses en aquest curt espai de temps i també en un territori molt, molt acotat, que també doncs, ens fa tema doncs, que puguem tenir no només ventades importants, inundacions importants, sinó també doncs, aquestes possibles ignicions en zones inaccessibles.
Per això, tant des del cos de bombers com el d'agents rurals, veuen clau la prevenció i l'autoprotecció. En el primer punt, el cap de l'àrea regional dels agents rurals i sotsinspector Jaume Bosch detalla que la principal lluita contra la incidència forestal és la prevenció d'incendis. A més, explica que quan falla aquesta prevenció és quan hi ha un incendi. Per això, des dels diversos cossos de seguretat, executen tasques de prevenció i preparació del bosc per mirar de minimitzar el risc d'incendi forestal.
Una de les darreres tasques que s'ha desenvolupat des del cos de bombers en termes de prevenció ha estat marcar eixos de confinament per evitar que incendis forestals de grans dimensions passin d'un massís a un altre en un possible canvi de comportament a causa del vent.
Això permet controlar i protegir millor els boscos i, en definitiva, la ciutadania. Jordi Martín recorda que amb el canvi climàtic hi ha més risc que es creïn aquests incendis amb un comportament extrem. Jaume Bosch explica que també és clau conscienciar la població i que la ciutadania aporti de la seva part en la prevenció d'aquests incendis. Per això recorda que és clau l'autoprotecció. Per promoure aquesta autoprotecció, Bosch apunta que cal tenir els habitatges preparats per afrontar un possible incendi forestal, netejar parcel·les, crear franges de protecció, entre d'altres accions per minimitzar els riscos. També es demana no realitzar activitats en el medi forestal depenent del risc d'incendi que hi hagi previst.
La conscienciació de la població, aquest factor també és molt important. Les administracions públiques dediquen molts recursos a la prevenció i a l'extinció d'incendis forestals, però aquí sempre es demana que el ciutadà també hi ha de portar de la seva part. Estar autoprotegit és molt important. Tenir els teus habitatges, les franges de protecció són vitals per poder no haver de poder destinar incendis a protegir les cases, sinó realment a apagar l'incendi forestal, sinó allà és quan llavors se'ns fan grossos. Per tant, aquí sí que demanem doncs, la implicació de la ciutadania amb l'autoprotecció.
Des dels diversos cossos, per facilitar aquesta prevenció i autoprotecció d'aquests incendis, s'ha fet un estudi de manera conjunta amb les ADFs dels diversos massissos de les comarques gironines per saber en quin estat estaven els camins i pistes forestals de la zona. Jordi Martín detalla que, tot i les darreres pluges, hi ha algun camí de difícil accés, però que no hi ha arbres que impedeixin el pas de vehicles d'emergències per poder treballar en cas que hi hagi un incendi forestal. Martín reconeix que la zona on s'ha hagut de treballar més per dur a terme tasques de neteja de camins i arbres caiguts ha estat la zona del Ripollès i la Garrotxa per l'alta mortalitat de la massa forestal que hi ha hagut i les posteriors ventades que han provocat caigudes d'arbres en camins.
Una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest diumenge en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublimits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus s'acumulin a prop de la costa. Lola Cervantes, directora del centre, ha assegurat que aquí hi ha una estora de tovalloletes. L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, una xifra que esperen repetir enguany. Carles Saló.
Equipats amb ampolles d'aire, ulleres, aletes i bosses per recollir els residus, la trentena de voluntaris es van distribuir en grups per diferents punts del litoral proper a la desembocadura de la riera de Sant Feliu. L'activitat del diumenge es va centrar en recollir tovalloletes humides acumulades al fons marí, però també es van encarregar de treure del mar tots els residus que es van trobar, com restes de xarxes, llaunes de refrescos o fins i tot trossos de plàstics de grans dimensions.
Això és perquè nosaltres fem una reflexió. Una reflexió per com hem, si utilitzem aquestes tovalloletes, com les hem de gestionar, perquè si no ens creen un problema i són aquestes tovalloletes que ens creen el problema a nosaltres mateixos.
A més, un equip del centre de busseig Sublimits es va quedar a la platja i van instal·lar un tendal on van explicar als curiosos que s'acostaven en què consistia l'activitat. De fet, la jornada del passat diumenge vol anar més enllà d'una neteja puntual i forma part d'una campanya de sensibilització que ha impulsat el centre de busseig Sublimits per conscienciar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de eliminar.
Aquí hi ha una estora de tovalloletes, d'acord? Tenim una riera que quan plou molt es desborda i surt absolutament tot, i a més, l'efecte de les corrents fa que les tovalloletes que poden sortir molt lluny, tornin aquí.
La zona on es va desenvolupar l'activitat és una de les més afectades de Sant Feliu de Guíxols per aquest tipus de residus. D'una banda, perquè és on desemboca la riera del municipi i encara que hi ha sistemes de filtratge, en episodis de pluges intenses es desborda i arrossega deixalles cap al mar.
L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha fet entrega aquest divendres del segell Aro Verd a 17 establiments i empreses del municipi en reconeixement a les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i respecte pel medi ambient. Maria.
En la jornada de divendres es van lliurar els guardons a 17 empreses i establiments del municipi. La Guingueta Cavall Bernat, el Magic Park, Odonata, el Forn Franquesa, l'Hotel NM Suites, l'Hotel Costa Brava, l'Hotel Aromar, el Costa Brava Parc Aventura i el Càmping Riambau han assolit el primer nivell del segell. En el cas del minigolf Vall d'Aro s'ha aconseguit el nivell doble i el nivell triple l'han assolit l'Hotel Bell Repòs, el Club Nàutic Port d'Aro, l'Hotel Planamar, l'Hotel Boulevard Llagosnet, el Viceconsulat d'Itàlia i la Cambra de Comerç Italiana. Les certificacions atorgades es donen un any després de posar en marxa aquest segell, que reconeix els establiments i entitats que promouen mesures de sostenibilitat en la seva activitat diària. Tot això tenint en compte que gran part d'aquests establiments i organitzacions es troben vinculats a l'activitat turística del municipi. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Imma Gelabert, detalla que el segell acaba sent una guia de bones pràctiques dirigides a prendre consciència i enfocar aquests establiments a la sostenibilitat. Segons el desenvolupament de les pràctiques sostenibles, s'atorgarà un nivell més o menys alt al segell Aro Verd.
Per tant, què han de fer? Doncs dintre d'aquest decàleg o dintre d'aquesta guia, diferents nivells d'exigència. Alguns d'ells doncs, més senzills, alguns que en molts casos ja es compleixen, però potser no amb la consciència de que són aspectes sostenibles i, per tant, doncs, posar-hi valor de reconèixer que allò que ja estem fent com una cosa normal, afortunadament, doncs, a més treballar per la sostenibilitat i d'altres que són una miqueta més complexes, però que al final ni exigeixen un gran esforç econòmic ni una gran infraestructura, sinó que són petites passes per aconseguir això, el triple Aro.
En un primer moment van ser una trentena d'empreses les que es van interessar en aquest segell. Tot i això, han acabat 117 les que finalment han aconseguit acreditar-se en algun dels tres nivells dels quals disposa el segell. Imma Gelabert explica que, a part de poder obtenir el certificat, les empreses han anat rebent assessorament i acompanyament per mirar d'impulsar aquestes pràctiques sostenibles. La regidora, però, reconeix que encara cal fer feina des del consistori per mirar d'estendre el segell Aro Verd a més empreses del municipi.
Patti Boyd i Freda Kelly seran dues de les protagonistes del 20è aniversari de l'estartit Beatles Weekend. Les dues convidades participaran en els actes commemoratius d'una edició especial que vol recordar la trajectòria del festival i el llegat dels Beatles. Carla Saló.
Les dues oferiran una xerrada oberta al públic. També seguiran durant tot el cap de setmana les activitats programades dins aquesta edició commemorativa. La seva presència permetrà als assistents conèixer de prop testimonis vinculats a la història del grup britànic. Patti Boyd és coneguda per la seva trajectòria com a model i fotògrafa. També va formar part de l'entorn més proper dels Beatles durant els anys de més projecció internacional del grup. Freda Kelly aporta una altra perspectiva sobre la història de la banda. Va conèixer els Beatles als seus inicis al club on actuaven habitualment a Liverpool. Durant més d'una dècada va treballar al costat dels quatre músics i del seu representant, Brian Epstein. A més, va dirigir el club de fans oficial i va mantenir contacte amb milions de seguidors d'arreu del món. La seva experiència va quedar recollida al documental Good Old Freda, estrenat fa més d'una dècada. El treball mostra el vessant més quotidià del fenomen de la Beatlemania i el funcionament intern de l'entorn del grup. L'organització considera que la participació conjunta de Boyd i Kelly reforça el caràcter commemoratiu d'aquesta edició. L'objectiu és recordar no només la música dels Beatles, sinó també les persones que van viure de prop un dels fenòmens culturals més influents del segle passat. Més enllà d'aquestes convidades, el festival mantindrà les activitats habituals. Durant quatre dies hi haurà concerts tribut, exposicions, propostes familiars, trobades de seguidors i activitats divulgatives en diversos espais de l'estartit. Entre els actes destacats i l'hora espectacle, Back to Abbey Road, a càrrec de la formació Super Soul. La producció reunirà 13 músics per interpretar íntegrament el disc Abbey Road. El programa també inclourà el lliurament del Premi Josep Maria Francino i diverses exposicions dedicades a la història del grup.
La quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell ha obert el període d'inscripció per participar-hi. Els creadors interessats poden presentar els seus treballs fins al 31 de juliol a través de la plataforma Fest Home. El certamen està adreçat a directors i directores de fins a 30 anys i cada participant només pot presentar una obra i la temàtica és lliure, sempre que no vulneri els drets humans. Ferran Castelló.
La convocatòria contempla quatre categories. Són ficció, documental, animació i experimental. Els curtmetratges no poden superar els 20 minuts de durada, inclosos els crèdits. Les obres que no estiguin en català, castellà o anglès hauran d'incorporar subtítols en algunes d'aquestes llengües. Un cop seleccionats, els participants hauran de lliurar una còpia final del curtmetratge en uns formats específics. També caldrà aportar els subtítols, una imatge promocional, un parell de fotografies i la fitxa tècnica de l'obra. L'organització comunicarà la selecció durant el mes de setembre. Recordem que la quarta mostra de curtmetratges de Palafrugell se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de novembre. Les bases estableixen que els participants han de disposar de tots els drets d'autor i d'exhibició de les seves obres.
Són 3:15.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dimecres, hem d'anar fins a l'espai amb en Francesc Pruneda. Francesc, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia. Avui, secció molt interessant, perquè és que, com a mínim amb mi, no n'havíem parlat encara allò en profunditat, no? Que és la Via Làctia.
Exacte. La Via Làctia és un tema interessant justament per parlar de cares a l'estiu, i així anem a veure doncs, què és la Via Làctia, com es pot veure i exactament doncs, quan la veiem, què és el que estem veient.
I per què és interessant parlar-ne ara de cares a l'estiu? O sigui, ja m'ho has dit a mi, ja m'has avançat, però per què és interessant parlar-ne ara?
Doncs perquè justament la Via Làctia, el millor moment... A veure, la Via Làctia es pot veure tot l'any, ja explicarem per què. Però realment el millor moment per veure'l des de les nostres latituds és justament durant l'estiu. Bueno, de fet, durant tot el planeta, però és el millor moment per veure'l durant l'estiu, perquè justament podem veure la part més brillant, la part més interessant i la part, que parlant clar, que queda més bé les fotografies. Però ara en parlem més a fons exactament, que realment es pot veure tot l'any i en parlem exactament.
Per aquells que allò no entenguin el concepte, què és la Via Làctia? Perquè quan parlem de Via Làctia parlem allò d'una cosa que sí que hi ha allò imatges, però què és i de què està formada?
Exacte, aquesta és la pregunta clau. De fet, en el món de l'astronomia, i això ho hem comentat altres vegades també, una cosa és el què és i l'altra què és el que veiem. De fet, la Via Làctia nosaltres ho veiem com una franja que creua el cel blanquinosa, de fet sembla un núvol, però realment que creua doncs, el cel de punta a punta i que realment es veu més brillant durant l'estiu, que podem veure sobretot aquesta part més brillant ens queda cap al sud durant els mesos doncs, això de juny, juliol, agost, també una mica de setembre, però sobretot juliol, agost, i que amb una fotografia es veu realment una franja d'estrelles important, també en zones més clares i més fosques, que això que creu el cel, que sembla que ha sortit del mar des de les nostres latituds i que realment arriba fins ben bé en el zènit, a la part superior del nostre cap. Això és el que veiem, aquesta franja blanquinosa. Però què és realment? Realment la Via Làctia és la nostra galàxia. Nosaltres vivim en un planeta, aquest planeta orbita al voltant del Sol i aquest Sol es troba en una galàxia, que és justament la Via Làctia. I per què si estem en una galàxia veiem aquesta franja blanquinosa i no veiem els típics braços espirals que es veuen a les galàxies? Però a més que estem dins de la galàxia,
clar,
no podem veure la
pensant.
Galàxia des de fora... No, sempre una pregunta, una frase tonta, però és que realment me l'han fet alguna vegada aquesta pregunta. Per què no veiem els braços? Doncs que, perquè estem dins del braç.
Clar, realment, és el que estava pensant, no? Si estàs dins, poc pots veure-ho pas tot, o sigui, hi ha sort que veus alguna cosa.
Exacte, de fet, a mi jo faig servir una metàfora molt senzilla, però crec que és prou interessant per poder entendre exactament què és el que estem veient i per què ho estem veient. De fet, imaginem-se que som un xampinyó en una pizza molt gran. Un xampinyó en una pizza molt i molt gran. Què és el que veuríem? Doncs si fóssim un xampinyó que està dins una pizza i miréssim cap al voltant, doncs veuríem altres xampinyons. És a dir, fixa't que per dalt i per baix, sí, potser en veuríem un o dos, un xampinyó que ha quedat per sobre o un que ha quedat per sota, però sobretot en veuríem molts xampinyons si mirem ben bé que seria el voltant.
Correcte.
I com els veuríem? Els veuríem com si fos una franja de xampinyons que travessa tot el nostre camp visual. Clar, si jo miro, si jo estic ben bé en el centre d'aquesta pizza, veuré la mateixa quantitat de xampinyons en tot el meu voltant. Si jo estic cap a les afores d'aquesta pizza, si miro cap a fora de la pizza veuré pocs xampinyons, si miro cap al centre de la pizza en veuré molts. I aquí hi ha el quid de la qüestió. El nostre sol vindria a ser un xampinyó que està cap a les afores, i què passa a l'estiu? Que cap justament a l'estiu podem veure la part interior d'aquesta pizza. Per això veiem aquesta part més brillant de la Via Làctea, perquè estem mirant cap a l'interior de la nostra galàxia. En canvi, la resta de l'any veiem més la part externa d'aquesta pizza, i per això veiem la Via Làctea no es veu tant. Que es pot veure, perquè realment es veu, la Via Làctea creua tot el cel, però clar, aquesta part més brillant, aquesta part on hi ha una gran concentració, o una més gran concentració, en aquest cas d'estrelles, ens la tenim visible durant els mesos d'estiu. Tinguin en compte que justament una galàxia típica, com pot ser la nostra galàxia, té de l'ordre d'uns 100.000 milions d'estrelles.
Gairebé res, eh?
Gairebé res. Per això justament quan veiem quan mirem cap a l'interior de la nostra galàxia és que estem veient milions i milions i milions d'altres estrelles, i per això justament aquesta franja més brillant que es veu a l'estiu, doncs realment brilla molt més que la resta. Però si poguéssim fer una fotografia de llarga exposició de tot el cel durant tot l'any, veuríem que la Via Làctea és visible sempre. Però a l'hivern, per exemple, ens queda l'altra part, veiem la part exterior, i per això a simple vista no el veiem directament o costa molt més de veure. I ara a l'estiu justament estem enfocant cap al centre de la nostra galàxia.
Clar, parlaves de veure-ho a simple vista, sí que és cert, no?, que a l'hivern es pot observar aquesta part no més externa de la Via Làctea, però ara a l'estiu també es pot veure a ull nu, o per millorar l'experiència necessitem allò, els gadgets?
Quasi tu mateix has contestat la pregunta. De fet, es pot veure a simple vista, però quin problema hi ha? El problema dins el món de l'astronomia, excepte per als planetes i per la Lluna i per al Sol, sempre és la contaminació lumínica. O sigui, la Via Làctea es veu molt bé, però no brilla de forma exagerada. Per tant, per poder-lo veure bé necessitem que hi hagi foscor. Nosaltres tenim una petita sort, i és que la Via Làctea ens queda pel mar. Clar, si al mar directament no hi ha llum, i per tant per això la podem veure bé. Però què passa, per exemple, si ens situéssim a Calella, per dir alguna cosa, o a Llafranc, o a Tamariu, la Via Làctea ens queda justament direcció Palamós Platja d'Aro. Clar, allà hi ha molta llum i, per tant, costa molt de veure. Hauríem de buscar ubicacions on justament cap a aquesta direcció sud-sud-sud-oest, una miqueta, doncs quedés més destapat. Sí, però justament el problema de la Platja de Pals, que és un lloc molt fosc, és que justament la Via Làctea queda ben bé cap a Begur. Clar, queda més que li afecta bastant la zona de més llum. Evidentment, si ens anem als Pirineus, ens anem a zones més fosques, com més fosca sigui la zona, i sobretot cap al cel sud, millor. Ara, evidentment, a l'estiu, quin problema hi ha? Doncs que també hi ha més persones, hi ha més activitat, hi ha més llum, i per això, tot i que la Via Làctea és el millor moment per veure-la, ens trobem que la contaminació lumínica augmenta. Es pot veure, de fet, platges com la Platja de Pals o la Platja de Castell, la Via Làctea es pot veure molt bé, però sobretot les primeres hores de la nit, que queda més cap al sud-est, a mesura que se'n va anant cap al sud-oest, tota aquesta zona de Parranclar, Palamós, Platja d'Aro, i si ens anem a Sant Feliu, la llum de Tossa Lloret, o sigui, la Costa Brava, el problema que té és aquest, que la zona sud-oest, o sigui, la costa va resseguint al sud-oest, sud-sud-oest, i per tant, les primeres hores de la nit sí, però després ja cada vegada costa més. Si poguéssim anar en un lloc que tingués aquesta franja, tot el sud ben destapat, com si pogués ser cap al Pirineu, podríem gaudir d'una experiència realment espectacular, a simple vista, sense fer, no fa falta disposar de cap aparell. Amb fotografies de llarga exposició sí que es veu realment espectacular, però a simple vista ja es pot veure i es pot gaudir.
Clar, parlàvem d'estrelles, no? Però a part d'estrelles, podem veure alguna cosa més enllà d'allò, el més bàsic?
Sí, de fet, el que nosaltres veurem quan veiem la Via Làctea, sigui a simple vista o a través de fotografies, veurem que hi ha zones clares i zones fosques. De fet, en la nostra galàxia, a part d'estrelles, també hi ha pols, que es pot semblar una misèria, però realment de pols interestel·lars n'hi ha moltíssima, i ens trobem bandes de pols que justament poden fer que unes zones brillin menys, i realment es veu, com núvols de pols que realment estan per davant de les estrelles. També, a més, ens trobem que de cares a mitjans d'agost tenim les llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja d'estrelles més famosa, podríem dir, perquè justament es produeix en un moment que és còmode de sortir a la nit a observar.
Correcte.
I els meteors més brillants justament tendeixen a passar per la Via Làctia. És un efecte de perspectiva, bàsicament. Per tant, observar la Via Làctia i a més que et passi per allà un estel fugaç, també l'experiència i la imatge també és més agradable, exacte. Evidentment, després, a fotografies de llarga exposició, podríem trobar que algunes zones petites d'aquesta franja tenen colors tirant a vermell. És que realment hi ha nebuloses, hi ha cúmuls d'estrelles, hi ha altres elements que es veuen molt bonics a les fotografies, que a simple vista no es veuen, però sí que podríem intentar trobar aquests punts de naixement estel·lar, perquè les nebuloses, podem parlar un dia més a fons, són criaderos d'estrelles, allà on neixen les estrelles, el nostre Sol ha nascut a una nebulosa, i per tant es podrien arribar a veure aquests detalls de colors vermellosos. Mm-hmm. Per tant, dona bastant de si la Via Làctea, i a més, si ara fem uns prismàtics i ens perdem per aquella zona, realment veurem molts de cúmuls d'estrelles, estrelles amb molts colors diferents, llocs amb molta densitat estel·lar que realment visualment és molt atractiu.
Parlàvem de quantitat d'estrelles que podem veure, no?, a la Via Làctea, però no sé si hi ha alguna dada curiosa, algun aspecte curiós de la Via Làctea que de primeres no coneixem.
D'entrada, una cosa molt curiosa de la Via Làctea és el seu propi nom. Mm-hmm. Clar, Via Làctea vol dir el camí de la llet. Via Làctea, és que realment és una via de llet, i realment és aquest nom ve de l'explicació que li van donar, i això és una cosa molt recurrent en el programa, li van donar justament antigues civilitzacions, Grècia i Roma. Uh-huh. De fet, consideraven que la Via Làctea, que semblava un riu de llet o un camí de llet, era la llet que emanava del pit de la deessa Hera, i per això li van posar aquest nom, perquè es pensaven realment que era un
riu de llet.
Un camí, un riu de llet, i d'aquí ve el nom de la Via Làctea, és el camí de la llet. Altres civilitzacions, ja sigui egipcis, babilonis, consideraven que era un camí, més que, o sigui, la paraula via es manté, és un camí, per exemple, el camí que justament les ànimes dels difunts seguien per arribar fins al cel. Per tant, realment es feien moltes reverències i molts homenatges en aquesta via, perquè realment interessava que els morts poguessin trobar, les ànimes dels difunts podrien trobar el camí justament cap al cel. També al llarg de la història s'ha considerat que era una barrera entre el cel, que realment separava cel i infern, o separava diferents guerrers al llarg de la història per poder-los, separats per aquesta barrera, per aquest mur. Hi ha hagut diferents històries al llarg de la història, valgui la redundància, que li han intentat donar un nom, una explicació a aquest camí, i realment n'hi ha alguns de més bonics, amants separats per aquesta barrera, que justament els ocells ajuden a passar d'un lloc a l'altre, en fi, hi ha moltes històries boniques al respecte, però el que més interessant em sembla explicar és justament d'on ve el nom, realment.
I realment un nom adequat, perquè ara a l'estiu podrem veure tota aquesta formació d'estrelles que crec que és molt interessant. Clar, no sé si la Via Làctea, en comparació amb altres galàxies, és gran, és petita, és allò... Quina mida té? On ens trobem nosaltres ara mateix?
És una galàxia mitjana. Mm-hmm. N'hi ha galàxies més grans, per exemple, la galàxia més semblant a la nostra és la galàxia d'Andròmeda, que a més és la més propera, però és una mica més gran. Hi ha galàxies més petites, per exemple, nosaltres des d'aquí no ho podem veure, però a l'hemisferi sud es poden veure, que es coneix com els núvols de Magallanes, que són dues galàxies enanes, se li anomena, que justament són dues minigalàxies que serien com dues galàxies satèl·lits de la nostra, però estaríem parlant d'això, una galàxia més o menys mitjana. També tinguem en compte que hi ha diferents tipus de galàxies. La nostra és una galàxia espiral, com les típiques que veiem a les fotografies, però també hi ha galàxies el·líptiques, hi ha galàxies irregulars, hi ha diferents tipus, i això podem considerar que una galàxia típica té entre 100.000 i 400.000 milions d'estrelles. Jo abans he dit el número de 100.000 milions, perquè és el seu número rodó, m'agrada més dir-lo, però,
sí, no, però...
clar, és un compte tenir... Si tornem a la metàfora dels xampinyons, com podríem veure tots els xampinyons que hi ha si realment els que hi ha al mig ens tapen els que hi ha darrere?
Clar,
aquest és un problema de la nostra galàxia, que no la tenim tota vista, perquè la part que queda darrere del nucli hi ha tanta concentració que no la podem veure.
Ostres.
O no la podem veure fàcilment. Sí que es pot saber informació, perquè no només la llum visible es pot estudiar, també podem estudiar infrarojos, ultravioletes, ones de ràdio, que provenen d'aquestes parts més endarrere, però evidentment la informació no és tan bona. No coneixem el 100% de la nostra galàxia, per tant, tampoc no podem dir exactament quantes estrelles té. Però, igual que el nostre Sol és un Sol de tipus mitjà, es considera que la nostra galàxia també és de tipus mitjà.
Doncs amb tot aquest coneixement ens quedem. Recordem-ho que podrem veure, no?, durant aquests mesos d'estiu, tota aquesta Via Làctia, que a més és molt agradable de veure. Francesc, moltes gràcies i tornem la setmana que ve. Que vagi bé.
Perfecte, fins la setmana que ve. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Últim minut d'aquest supermatí de dimecres 10 de juny del 2026. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps per avui dimecres i les jornades que ens venen.
Jornada que ve marcada per aquest matí amb ambient fresc, 15-16 graus de temperatura ara mateix, una temperatura màxima que quedarà també curta. No esperem tanta calor com dies passats. Avui serà el dia més fresc de la jornada. Ha plogut una mica de matinada, 4 gotes, però aquests núvols es mantindran al llarg del dia, amb alguna ullada de sol més cap al migdia i tarda. En general, amb una mica de tràngol marítim fruit d'aquesta tramuntana.
Doncs nosaltres hi tornem demà a les 8 aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Adéu-siau!